Hem repassat ja l'actualitat d'aquest dimecres i és moment d'oferir-vos, com sempre, les nostres setmanals recomanacions literàries. Per això ja és amb nosaltres a l'estudi Dani Boquera. Dani, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem d'autors, d'escriptors que ja n'hem parlat i que tenen unes obres interessantíssimes.
Sí, tres escriptors catalans, concretament els tres coincideixen que són de l'estat de Barcelona. Algunes de les seves obres n'hem comentat aquí, avui les recordarem i en parlarem de noves.
Doncs vinga, anem a les recomanacions, anem al saló de lectura. Saló de lectura que obrim parlant de David Martí.
Ell és un dels autors de l'autor de les novel·les Les bruixes d'Arnes, La metgessa de Barcelona i El caçador de bruixes. Abans de dedicar-se a l'escriptura va treballar de professor, consultor i responsable de projectes relacionats amb les tecnologies. Un bon dia, però, va decidir deixar-ho tot i canviar totalment la seva vida. El llibre La revolució interior i El guerrer adormit va explicar tot este procés.
Doncs vinga, anem a descobrir algunes de les seues novel·les. En concret, avui en descobrirem tres. Parlarem del caçador de bruixes, que en vam parlar precisament, de Les bruixes d'Arnes i de La metgessa de Barcelona. Per aquí no comencem, va,
triem. Comencem per Les bruixes d'Arnes.
Vinga, va, prop de casa, podríem dir. Vinga, va, què ens expliques, Dani?
Doncs pues mira, estem situats a l'any 1533. A la població d'Arnes, la Maria dona a llum la seva primera filla, la Lluna, qui, des d'un primer moment, és reconeguda com a hereva dels poders d'una saga de dones sàvies que es veuen obligades a amagar els seus talents per culpa de la incomprensió d'alguns dels seus coetanis. La tràgica mort del pare, que aquell mateix dia, quan intenta protegir la seva família de les sospites del mossèn del poble, marca el punt de partida d'una despietada i injusta persecució que portarà a les dues dones a ser acusades de bruixeria per l'alt inquisidor. En créixer, la Lluna rebrà de mans de la seva mare el misteriós Llibre de les Essències, un llegat molt antic i secret que recull tots els coneixements basats en els elements naturals, medicines, sortilegis i rituals, que un munt de gent sàvia, lliure i generosa ha anat fixant i transmetent al llarg dels segles. Com a digna hereva del llinatge, a la Lluna li pertocarà protegir i continuar la cadena, per molt que en la seva fugida a Barcelona, amb l'ajut d'uns quants bonhòmens i de gent agraïda que reconeix el seu talent, corri el risc d'acabar cremada a la foguera.
Interessantíssima aquesta novel·la de David Martí, Les bruixes d'Arnes. Seguim avançant per aquest escriptor i parlem d'una dona que és decidida, que és coratjosa i que té un tresor a piquill. Es tracta d'una aventura d'una dona al segle XVI. És La metgessa de Barcelona.
Exacte, estem al Nadal de l'any 1562. La metgessa Lluna Aymeric i la seva filla Eulàlia esperen il·lusionades la imminent tornada del pare. En un racó brut i fosc, però, el noble Hug de Montcada és assassinat per uns mercenaris que volen arrabassar-li el Llibre de les Essències, un compendi de coneixements màgics i naturals escrit pels homes i les dones més sàvies de la humanitat. Enmig d'un món d'homes, la valenta metgessa, mentre lluita per salvar la seva filla i guarir els malalts de l'epidèmia de peste, emprèn una intrincada cursa per Barcelona, la ciutat de les tres catedrals o del laberint subterrani, i gràcies als antics secrets que guarden les pedres, descobreix el camí per protegir el llibre. Tal com va fer a Les bruixes d'Arnes, David Martí ens capbussa en un món proper ple d'encant i saviesa, un món en el qual fantasia i realitat donen la mà a una dona decidida i coratjosa.
Haurem també de descobrir aquesta història de La metgessa de Barcelona i, per últim, el Sant Jordi d'enguany, El caçador de bruixes.
La història d'un dels personatges més foscos i desconeguts de la història de Catalunya i de les dones innocents que injustament va portar a la forca. A mitjan segle XVI, un home prim i d'aspecte afable i inofensiu va deixar al seu pas un rastre de terror, desolació i desconfiança a les Terres de l'Ebre. Joan Malet, el primer caçador de bruixes de la història de Catalunya, anava de poble en poble cridat per les mateixes autoritats amb el macabre encàrrec d'identificar les bruixes i els bruixots que, segons les mentalitats supersticioses de l'època, provocaven la mort de collites, bèsties i persones. Les seves pràctiques cruels no van passar desapercebudes als ulls de l'inquisidor general de Barcelona.
Haurem de descobrir també què és el que passa en aquest cas de bruixes. Recordeu, les bruixes d'Arnes, la metgessa de Barcelona i el caçador de bruixes, aquestes tres novel·les que us recomanem d'en David Martí, que estan disponibles a la biblioteca Doctor Frías. Canviem d'assumpte, canviem de registre i anem a parlar de Jordi Sierra i Fabra, del qual també hem parlat aquí a la ràdio. Anem a parlar de diverses novel·les. Anem a parlar de... millor dit, d'una novel·la avui, parlem d'una novel·la, que és Ombres en el temps.
Exacte, cal dir que Jordi Sierra i Fabra, com vam parlar en seu moment, ha sigut un autor molt prolífic, que ja de petitet va començar a publicar, i bueno, té un fotimer de llibres publicats, gairebé 400 títols, molts traduïts a més de 25 idiomes, bueno, i un llarg currículum literari. Ombres en el temps. L'èpica és l'èpica història d'una família que va emigrar a Barcelona buscant un somni. Carmen i els seus fills arriben a la Barcelona de l'any 1949 per reunir-se amb Antonio, el pare de la família, que els espera després d'haver estat treballant a la ciutat durant uns anys. Animats per la promesa d'una vida millor, lluny de les penúries del camp de Múrcia, la seva terra natal, topen amb la duresa d'un món desconegut per ells on les ferides entre vencedors i vençuts encara són massa obertes. El desig d'Úrsula per triomfar als escenaris com a cantant, les dificultats de Fonsanta per incorporar-se al món laboral, els enrenous amorosos de Ginés, la lluita de Salvador contra la intolerància i l'escletxa que comença a obrir-se entre Carmen i Antonio pels secrets en el seu matrimoni marcaran els seus destins en un país que camina amb esforç buscant un futur. Amb les cartilles de racionament, la repressió ideològica, l'amenaça de les presons franquistes o la tenaç rebel·lia dels maquis com a teló de fons, Ombres en el temps és una història ambientada minuciosament que atraparà el lector pels seus personatges emotivament dibuixats, les trames apassionants i la sensacional recreació dels anys més emblemàtics i turbulents de la postguerra. Un temps on la subsistència del dia a dia era l'únic recurs enfront de l'adversitat. Una desgarradora novel·la plena d'amor, coratge i esperança.
És aquesta, Les ombres en el temps, de Jordi Sierra i Fabra. I ens queden encara dues novel·les, ara sí, ens queden un parell de novel·les encara per repassar d'en Fernando Gamboa. Recordeu, els tres que avui us proposem, aquests tres escriptors, tots són nascuts a la capital com tal. Un Fernando Gamboa que l'any 2007 va publicar la seva primera novel·la, La última cripta, de la qual ja diuen que s'han venut més de 550.000 exemplars arreu del món. Quasi més de mig milió d'exemplars. De què tracta aquesta novel·la?
Doncs mira, parlem de L'última cripta i de La ciutat negra, són aquestes dues novel·les. Abans de parlar de L'última cripta, apuntar que l'autor ha dedicat bona part de la seva vida adulta a viatjar per Àfrica i Amèrica Llatina, duent a terme treballs tan dispars i diferents com submarinista, professor de castellà, empresari, jugador de pòquer o fins i tot guia d'esports d'aventura. Què ens conta per això Fernando Gamboa a L'última cripta? Resulta que una novel·la d'aventures amb la intriga del Codi da Vinci i l'acció d'Indiana Jones. Seria com un 50-50, eh? Una novel·la d'aventures on la millor tradició d'Alberto Vázquez Figueroa i Arturo Pérez Reverte. Una molta intriga, trobarem molta acció de la mà d'aquest autor que ja compta amb més de 200.000 lectors en tot el món. Enterrada sota un escull de la costa hondurenya, el submarinista Ulisses Vidal troba una campana de bronze del segle XIV d'origen templer, enfonsada allà més d'un segle abans del descobriment d'Amèrica per part de Cristòfol Colom. Esperonat per la curiositat i l'ànsia d'aventura, emprendrà al costat d'un historiador medieval i una audaç arqueòloga mexicana la recerca del mític tresor de l'Orde del Temple. Junts recorreran Barcelona, el desert de Mali, les profunditats del Carib i la selva mexicana enfrontant-se a una infinitat d'enigmes i perills. Però aquesta recerca del tresor acabarà enfrontant-los a un misteri molt més transcendent del que cap d'ells s'esperava. Un secret silenciat durant segles que podria transformar la història de l'home i la forma en què aquest se comprèn a si mateix i a l'univers.
Interessantíssima aquesta última cripta de Fernando Gamboa i la darrera que avui us proposem és La ciutat negra. Què ens explica?
El professor Castillo cita amb urgència Cassandra i a Ulisses i els explica angoixat que la seva filla Valèria ha desaparegut misteriosament en el territori més remot i perillós de la Terra. Desesperat, el professor ha decidit marxar en la seva cerca com més aviat millor. i els prega a Ulisses i a Cassi que l'acompanyin. Incapaços de dissuadir ni de deixar anar sol, tots dos accepten ajudar el seu vell amic en l'intent de rescat, i així els tres amics un cop més s'embarcaran en una temerària aventura cap al desconegut. Ni el professor, ni Cassi ni Ulisses ho saben encara, però en el més profund de la selva de l'Amazones es trobaran amb una ciutat que no hauria d'estar allí. Una ciutat impossible, deshabitada i oblidada fa milers d'anys. Una ciutat perduda en les boires del temps. Els foscos secrets canviaran la nostra concepció del món i de la història. Una ciutat en la qual descobriran massa tard que no estan sols.
L'haurem de descobrir també aquesta ciutat negra de Fernando Gamboa. Recordem, com sempre, tots els títols que avui us hem proposat aquí al Saló de Lectura. Hem començat parlant de David Martí, de les seues novel·les Les Bruixes d'Arnes, La metgessa de Barcelona i El caçador de bruixes. Tres novel·les molt, molt, molt interessants. Hem seguit parlant amb Jordi Sierra i Fabra de la seua novel·la Ombres en el temps. I per últim hem parlat d'en Fernando Gamboa i de La última cripta i Ciutat negra. Són novel·les que, com sempre, estan disponibles a la Biblioteca Doctor Fria, hasta aquí, de l'Ametlla de Mar. Doncs recomanacions que ens apuntem. La setmana vinent no estarem Dani, perquè tenim aquesta setmana estranya, però sí que tornarem ja després. Ja estarem a la meitat del mes de desembre. Fixeu-vos com passa el calendari. I aquest desembre em sembla que farem recomanacions diferents al que habitualment fem, de lectura, eh?
Doncs,
buscarem coses diferents,
sí,
també, eh?
Sí, sí, sí. A les portes d'unes festes també nadalenques, que ja les tindrem molt a prop, pues serà un bon moment per parlar de coses relacionades.
Sí, si encara esteu rumiant què posar damunt la taula a les celebracions, us ajudarem, perquè hi ha, no només trobem novel·les a la biblioteca, hi ha molts tipus de llibres i alguns d'aquests molt, molt interessants. Dani, com sempre, gràcies, molt bona setmana, molt bones 15 dies, ens retrobem aviat aquí al Saló de Lectura, al Sempre amb tu.
Molt bé, adeu-siau.